Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics, amigues. Ja podeu apagar els mòbils, com hem fet nosaltres. Ja podeu ficar-vos ben arraulits a dintre el llit. Això nosaltres no, estem aquí asseguts a les nostres cadires. També vosaltres, doncs, podeu seure a la cadira, si és que esteu treballant o com preferiu posar-vos per escoltar còmodament i tranquil·la el missatge en una ampolla, aquest conjunt de música i reflexions que us fem arribar al Miquel Albert Soler i el David Siscar cada setmana, sempre que puguem i mentre tinguem continguts per explicar-vos, que això em sembla que no ens faltarà mai. Oi que no, Miquel Albert?
Bona nit. Hola, David, bona nit, amics i amigues. Doncs no, de moment tenim inspiració i anem escrivint sempre coses per tots vosaltres, per compartir. A vegades també les trobem i a vegades són coses que ens feu arribar a vosaltres mateixos a través d'un correu electrònic que tenim i que esperem que feu servir ben sovint. El recordem, info@missatge.org, info@missatge.org. I doncs començarem ja aquest nostre programa que, com ens agrada dir, té un caire humanista, cristià, social i progressista. És difícil de qualificar a vegades els programes, però bé, pensem que són quatre paraules, quatre qualificatius, que descriuen prou bé quin és el tipus de continguts que podeu escoltar aquí en el nostre programa. Reflexions cristianes, música d'inspiració cristiana o textos i cançons relacionats amb aquests valors. I començarem, doncs, amb música.
Fem-ho. Fem la primera audició de la nit i es tracta del darrer treball d'un personatge que aquí li tenim molta estima. És el Damià Olivella i des del seu darrer treball, que titula Origen, hem triat una cançó que ens porta a descobrir camins de llum. Imagineu que coneguéssiu algú jove, ric, carregat de diners, de bona família, amb una actitud força insolidària, dedicat a viure la vida per ell i només per ell, i que aquesta persona, de cop i volta, fes un canvi radical, un canvi cap a la solidaritat, cap a una manera diferent de viure la seva vida, doncs fent un vot de pobresa, acostant-se a la natura i transformant la seva persona de cap a peus gràcies a Jesús. Aquests canvis, aquestes conversions, no és que no siguin habituals, però no és el que més veiem. I avui us en volem parlar d'una molt particular que va anar més o menys així, la de Sant Francesc d'Assís. Oi, Miquel Albert?
Sí, i és que Sant Francesc d'Assís, abans de ser conegut com a fervorós seguidor de Jesús, era, doncs, aquest prototipus que us estàvem descrivint. Un jove pertanyent a una família rica, acostumat a uns hàbits molt materialistes, donant molta importància a la roba que vestia, amb actituds de superioritat envers els altres i allunyat de Déu i de la fe. Aquesta manera de viure la va experimentar fins fets als 25 anys. Però després, per diferents circumstàncies de la seva vida, entre les quals hi ha una malaltia, va fer un canvi radical i es va desprendre de les seves riqueses. Va començar a viure amb tota humilitat i senzillesa. Es va apropar a Déu amb fe. De fet, aquest va ser la causa, el detonant del seu canvi. I va fundar una comunitat cristiana per no fer aquest camí tot sol, sinó amb altres amics que sentien i tenien la mateixa fe que ell en Jesucrist. Aquest és un clar exemple per entendre què és la conversió a la manera de fer cristiana. És una conversió a un nivell elevat, certament. Però la nostra conversió, tant si ja som cristians, cristianes, com si encara no ho som, pot esdevenir també en menor grau, o a petits passos. Cadascú de nosaltres arribarem a un punt diferent. Però l'important és anar caminant envers la coherència de vida amb l'Evangeli de Jesús. Avui podríem plantejar-nos, a nivell personal, quins canvis, petits o grans, puc anar fent jo a la meva vida per seguir millor a Jesús. Fem-ho.
Te quise hablar, mas tú no estabas. Cenicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para hablarle de mi amor. Si nuestro amor se hiciera cuento, si realidad las ilusiones, seguiría siendo siempre de Cenicienta para mí. No importará el vestido para estar bonita, ni que no tenga.
nuestro amor se hiciera cuento, si realidad las ilusiones, seguiría siendo siempre desde que te conocí, Cenicienta para mí, Cenicienta.
Hem volgut finalitzar el comentari que hem fet sobre aquest text, que lloa la humilitat, amb aquesta cançó, un èxit de finals de la dècada dels 60, una cançó de Fórmula Quinta, perquè és una cançó comercial d'amor, però que no fa referència a les princeses dels contes ni a aquests amors que a vegades semblen impossibles, sinó a un amor senzill, humil, el de la Ventafocs. I això ho deien amb aquesta cançó que portava per títol Cenicienta.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
En alguns casos, si recordem èpoques passades de les nostres vides, quan no teníem tantes coses, quan no hi havia un nivell de benestar tan elevat, ens adonem que abans, amb menys coses, érem igualment feliços, o fins i tot més, que no pas ara que tenim moltes coses. No obstant això, l'època de crisi que estem vivint ha fet que hi hagi hagut persones que s'hagin hagut d'acostumar a viure amb menys. Això és quelcom que sovint diem bé, és lloable. Però, clar, no cal que ens confonguem. No hem de confondre amb dir que ja ens està bé aquesta situació actual de crisi, sinó que el que això vol dir és que, bé, cal que denunciem aquesta situació a la que ens han portat, precisament, doncs, a vegades, actituds per voler tenir molt o més del que necessitem, i, per tant, això cal que ho denunciem a la vegada que també pensem que és interessant, doncs, aprendre a viure amb menys.
La crisi, aquesta crisi que alguns polítics s'afanyen a dir que ja troben signes de que està quedant enrere, però que molta gent encara està patint directament, aquesta crisi ha ensenyat a moltes persones a la força a viure amb menys, amb molt menys del que estaven acostumats. Hi ha moltíssima gent que pateix necessitat i això és un fet que no volem oblidar, igual que tampoc no volem oblidar, com us deia el Miquel Albert, doncs que aquesta crisi és responsabilitat d'uns quants i que l'estan pagant precisament qui menys responsabilitat ha tingut. Avui, però, ens agradaria parlar d'aquelles persones que, obligades per les circumstàncies, perquè entra un sou menys a casa, perquè el negoci no va tan bé com abans, perquè, pel motiu que sigui, doncs han baixat els ingressos i no les factures. Volem pensar en aquestes persones que s'han vist obligades a viure amb menys del que estan acostumats. Molts ho han acollit amb desesperança, però n'hi ha que han descobert que moltes d'aquelles coses de què abans gaudien són prescindibles. La racionalització a la que s'han vist obligats els ha portat a ignorar la publicitat, que no deixa de bombardejar amb desitjos impossibles de satisfer per moltes butxaques. A la força s'han trobat havent de gaudir de plaers senzills, gratuïts, assequibles a tothom, que ja amb la ment oberta es plantegi gaudir amb allò que té i no desitjar allò que no posseix. Sortosos els qui heu estat capaços de sentir-vos feliços malgrat tot. Tant de bo puguem trobar en vosaltres un exemple a seguir. Perquè podem prescindir de moltes coses que no són essencials a la vida, coses d'aquestes que es compren, i capgirar les regles que ara esclavitzen la societat occidental sota una aparença de llibertat que ens cega. Tant de bo trobem amb l'exemple de Jesús la manera de tornar a la pau i a la senzillesa que anhelem. Voleu intentar-ho?
una guitarra vieja preñada con esta canción. Amigos que nunca aconsejan y un beso a mi disposición. Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón. Yo tengo el aire que respiro y el mar todito para mí. Amores viejos y suspiros, y si alguien dice no, yo sí. Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien para ti. Las huellas de tus pies descalzos, el humo de la cafetera, tres cuadros surrealistas falsos, tu risa que trae primavera, aunque el tiempo esté fatal. Lo poco que tengo es tan poco, pero es esencial. Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear. Una sombra que me sigue a donde voy y dos pies para caminar. Lo poco que tengo es tan poco que hay para regalar. Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y no imploro a pasar. Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. Está la fortuna de lo que venden en la tele. Si es gratis ir a ver la luna, que no se queje al que le duele. Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me ordene. Tengo un reloj entre las nubes, un sueño que se va de fiesta, tus pechos como dos querubes, la tarde la siesta, aunque el mundo esté al revés. Lo poco que tengo es tan poco que gana interés. Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear. Una sombra que me sigue a donde voy y dos pies para caminar. Lo poco que tengo es tan poco que hay para regalar. De que no es noticia, de que no me importa nada. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y no imploro agua pasar. Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz.
Habla. Lo poco que tengo, i és una cançó de Ricardo Arjona que precisament doncs, ens lloa el viure en la senzillesa i ens descriu un munt de petites coses que són ben poques, que són realment importants i les quals ens poden fer feliços. Lo poco que tengo, amb Ricardo Arjona. El moment que està vivint Catalunya amb aquest procés sobiranista és un moment històric irrepetible. I per nosaltres, els cristians, és un moment molt important perquè tenim la possibilitat de fer-hi molt i de reivindicar les arrels cristianes de Catalunya. Aquestes arrels que ara semblen desaparegudes, semblen colgades sota el munt d'actualitat, sota tot el moviment polític, sota tot el moviment sobiranista. Catalunya enfonsa les seves arrels en la religió cristiana, en la religió catòlica, en Jesucrist. té en la seva cultura nombroses mostres d'això. I és la nostra tasca, la tasca dels cristians catalans, doncs, fer això visible.
És ben evident que Catalunya està vivint un moment històric ben intens encaminat a recuperar les seves arrels com a país, retornar el reconeixement arrebatat per la força de les armes. Això fa que algunes generacions de catalans i catalanes s'interessin per l'estudi i coneixement de la història de Catalunya que en les seves èpoques escolars no van poder aprendre, ja que estava prohibida per la dictadura franquista. Volem remarcar que la història del nostre país, Catalunya, està ben relacionada, com us dèiem, amb l'Església de Jesús, ben vinculada en la construcció del nostre país i en forma ben positiva. I no oblidem que aquesta església catalana, al llarg dels temps, ha estat molt més autèntica i propera, molt més deslligada d'altres formes de viure la fe al costat del poder. La intensitat històrica del moment l'estem impulsant la gent, la societat. Caldrà, doncs, que també els cristians i cristianes siguem ben actius en aquest procés i recordem les nostres arrels cristianes com a país i forgem aquesta església catalana perquè esdevingui una comunitat cristiana ben autèntica i coherent amb l'Evangeli de Jesús, gràcies al do de l'Esperit que hem d'invocar. Som-hi!
Mira que sóc a la porta i truco.
Una cançó més inspirada en aquest passatge del capítol 3 de l'Apocalipsi, en el verset 20, soc a la porta i truco, una versió de la hermana Glenda cantant en català. Però ens podem preguntar qui truca i a quina porta. Doncs aquest passatge fa referència a que Jesús, Déu, truca a la porta del nostre cor. I si li obrim la porta, doncs entrarà en nosaltres i passarà a formar part de les nostres vides d'una manera amical i ben propera, tan propera com que entrarà a casa nostra i soparà amb nosaltres. Li obrirem la porta? Com bé sabem tots, a la vida no tot és planer. Hi ha moments més fàcils, hi ha moments més difícils, però quan sobrevenen dificultats en qualsevol dels temes més o menys importants, podem fer dues coses. O bé podem ja deixar-ho d'intentar, deixar-ho córrer, no ens volem complicar la vida. I bé, pensem que allò que havíem volgut intentar, doncs no cal, no val la pena. O bé, podem pensar que podem fer coses noves, que podem tenir noves possibilitats, nous intents, que podem provar nous camins. Us portem una reflexió que ens ajudarà a pensar una mica en quin grup estem cadascú de nosaltres, quin tipus de persona som cadascú de nosaltres.
A veure, qui fa el que pot no està obligat a més, és això cert? I com sap que només pot fer allò que ha fet i no més, si no ho intenta? És cert que voler és poder? Sobre la voluntat i les capacitats de cadascú, la nostra cultura arrossega frases que, de vegades, guarden coneixements ancestrals, però d'altres ens encadenen a creences limitadores. Són nombrosos els casos en què, en circumstàncies excepcionals, les persones han demostrat ser capaces de proeses impensables. Si la frase «qui fa el que pot no està obligat a més» serveix per deslliurar la consciència d'aquells que, després de la primera passa, s'estimen més la inactivitat i cerquen consol pensant que no poden fer-hi més, llavors aquesta frase resulta negativa perquè serveix per encobrir la desídia, la manca d'interès per tirar endavant. En canvi, si la frase es diu després d'haver fet l'impossible per aconseguir quelcom, un repte massa difícil que hem intentat, però que per circumstàncies alienes a nosaltres no hem estat capaços d'assolir, llavors la frase ens pot proporcionar cert consol, tot i que difícilment algú que hagi esmerçat totes les seves forces en un projecte no reeixit s'acontentarà amb això. Hi ha moments en què hem d'intentar arribar més lluny, fer més del que estem obligats a fer. De fet, en el nostre país en sabem molt d'això. No en va, la nostra comunitat gaudeix d'un nombre elevat d'activitats de voluntariat, persones que fan més d'allò al que estan obligades, sovint, fins i tot, més del que mai haguessin imaginat que podrien fer per ajudar altres persones, per tirar endavant projectes solidaris, perquè creuen en una societat més justa, més igualitària, més digna per tothom. I tu, fas tot el que pots fer? I creus que estàs obligat a fer més? O penses que pots arribar més enllà de les teves obligacions?
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Quants camins l'home haurà de passar abans que arribi a ser algú? Quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur? Quants canons més hauran de disparar abans que per fi es quedin morts? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Quantes vegades podrem mirar amunt abans d'arribar a veure el cel? Quantes orelles haurem de tenir per sentir com ploren arreu? Quantes morts més ens caldran, amic meu, per saber que ha mort massa gent? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent.
Escoltàvem aquest tema que ben segur tots duem en el cor i alguna vegada al voltant d'una guitarra hem cantat. Escolta-ho en el vent, lletra de Bob Dylan, en aquest cas escoltàvem versionada per Gerard Quintana i Jordi Batista. Escoltem també un tema de Shane & Shane, la copa de la salvació, Cup of Salvation. Ara, aquí, el missatge en una ampolla.
Christ, I will lift up a cup of salvation. surrendering is found in this taking, found in this drinking of love. Love so abundant, he meets me in depravity. One thing to give. What shall I render to the giver of life and who?
Descobrim el missatge.
Avui en dia hi ha moltes persones que fan turisme per conèixer les grans catedrals. Les esglésies del romànic formen part de la nostra arquitectura, de la nostra història. Però Jesús, quan va fundar la seva església, va fer una església de persones i no de monuments. Va fer una església en la que allò més important, els temples més sagrats, eren les persones que la composaven i no pas les pedres de les sinagogues o de les esglésies en les que es poguessin trobar en aquell moment. I això és un fet que hem de recordar nosaltres. I avui volem posar la nostra atenció en un fragment de la Bíblia, en l'Evangeli de Joan, el capítol 2, els versets del 13 al 22.
Quan s'acostava la Pasqua dels jueus, Jesús pujà a Jerusalem i trobar al temple els venedors de vedells, moltons, coloms i els cambistes asseguts. Llavors es va fer un fuet de cordes i els tragué tots, moltons i vedells, fora del temple. Escampà la moneda dels cambistes i els volcà les taules. I digué als venedors de coloms: traieu això d'aquí. No convertiu en mercat la casa del meu pare. Els deixebles recordaren allò que diu l'Escriptura: el zel del vostre temple en consumia. Llavors, els jueus el van interrogar. Quin senyal ens dones que t'autoritzi a fer això? Jesús els contestà: destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré en 3 dies. Els jueus respongueren: fa 46 anys que treballen en la seva construcció i tu el vols reconstruir en 3 dies? Però ell es referia al santuari del seu cos. Quan Jesús ressuscità d'entre els morts, els deixebles recordaren que ell deia això i cregueren en l'Escriptura i en aquesta paraula de Jesús. Doncs una cançó d'invocació a l'Esperit Sant que el necessitem per fer una església més autèntica, una església que separi diners de la fe, una església que doni més importància a les persones i a la seva dignitat i al respecte a la seva integritat física, al nostre propi cos, com el cos de Crist. Espíritu Santo, una cançó de Manuel Antonio que ens ha interpretat des del seu treball Cruces Vives, també dedicat a totes aquelles persones que per circumstàncies personals a la vida doncs tenen una càrrega de patiment més forta. Segurament que tots vam conèixer alguna d'aquelles persones que ens tracta amb indiferència, i oi que no ens agrada, és una situació bastant desagradable. Doncs bé, això també li passa a Jesús Déu. Si nosaltres el tractem amb indiferència, doncs és una relació que no ens porta enlloc, no hauria de ser així.
Avui us proposem un text que hem trobat al blog Recull de Pregàries, que és un blog que fa en Pep Salvà, que podeu trobar a preguem.blogspot.com, preguem.blogspot.com. Un blog, us dèiem, d'en Pep Salvà, on hi podeu trobar pregàries, reflexions, textos bíblics que et poden ajudar a pregar. El text que us proposem és de l'abril de l'any passat, del 2013, i el titula amb el títol de la pregària que més endavant proposa. Una pregària que porta per títol Senyor, perdoneu-me. I el comença amb la cita bíblica de Jesús dient als seus deixebles: us ho asseguro, un de vosaltres em trairà. I diu: a Jesús se l'estima i accepta o se'l rebutja i traeix. En el cor dels deixebles no hi ha espai per la indiferència. Tampoc nosaltres ens hi hauríem de refugiar en la indiferència. Cal prendre partit. Cadascú de nosaltres hem de posicionar-nos davant del Crist i el seu evangeli, estimar-lo o trair-lo. Tot el que pretengui ser una tercera via ens durà a la mediocritat. I la pregària que en Pep Salvà ens proposa diu així: la teva paraula es va adreçar a la meva vida per omplir-la d'alegria, i jo vaig tancar les meves oïdes i el cor a ella. La teva llum va brillar amb força dins la meva nit fosca particular per oferir-me un camí de retorn, d'esperança. I jo em vaig tancar dins el meu egoisme, el meu orgull. Senyor, perdoneu-me.
Melodies entrellaçades, jugant entre elles, composant aquest mosaic de la Susan Ciani que hem escoltat des del seu treball Neverland.
I així arribem al final del missatge en una ampolla, aquest programa que fem possible el Miquel Albert Soler i el David Siscar, preparant-vos els textos, escollint les músiques que volem compartir amb tots vosaltres, i amb el Jordi Carretero a les vies de so.
I ens agradaria saber de vosaltres qui ens escolta, què feu, què opineu, on sou, com us agradaria que fos el programa. Tenim un correu, info@missatge.org. Esperem també els vostres comentaris.
I esperem trobar-vos la setmana que ve o a diari, ja sabeu, a la sintonia de Radio Estel i de Catalunya Cristiana. Adéu-siau.
Que vagi molt bé.